Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Girem el Món. Soc el Martí Esteban, periodista i col·laborador del Prat Ràdio. Encetem aquesta tercera temporada del programa amb canvi de presentador, però recordeu que aquest és un projecte fet pels alumnes de quart d'ESO que han triat aquesta opció dins el seu currículum de servei comunitari. Per tant, la meva veu només sonarà en aquest programa de presentació i la resta de la temporada serà l'alumnat el que decidirà els continguts, redactarà el guió, escollirà les músiques, farà les entrevistes i, evidentment, presentarà cada edició del Girem el Món, un programa que posa el focus en els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles. Un espai de promoció de la pau que pretén incorporar els joves a la reflexió i l'acció per convertir el món en un lloc millor. Tot plegat amb la col·laboració de les entitats del municipi i la coordinació entre els instituts, el Prat Ràdio i l'Ajuntament. Acompanyeu-nos un any més en un viatge a través de les principals problemàtiques del planeta i a través dels moviments que lluiten per superar-les. Una temporada on parlarem de la pau i la no violència, de la salut sexual i reproductiva, dels diversos feminismes, de les persones refugiades i migrants, del treball infantil i l'educació i dels conflictes armats, com els que darrerament han assolat Ucraïna o Palestina. Avui, però, iniciem aquesta nova etapa del projecte recordant els seus inicis, la seva raó de ser i també el seu funcionament i els seus objectius. I ho fem parlant amb les cares més visibles de les entitats del municipi que fan possible aquest programa. Benvingudes i benvinguts un any més. Ara sí, girem el món. Sally Revuelta, de Sindicalistes Solidaris, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Gemma Vicente, de l'ONG Procarde. Hola, Gemma.
Hola, bona tarda, Martí.
I també tenim al telèfon la Sònia Joaniquet, de l'entitat Àfrica Viva. Benvinguda també, Sònia.
Moltes gràcies.
Comencem per explicar als nostres oients quina és l'activitat general de cada organització i després ja anirem concretant com ho relacioneu amb el projecte de Girem el Món i com funciona. Així doncs, Sònia, comencem amb tu. Com funciona l'ONG Àfrica Viva? Explica'ns com es va fundar, quina és la seva àrea principal de treball, etc.
Doncs mira, Àfrica Viva va néixer cap a l'any 2000, tot i que jo m'hi vaig incorporar el 2004, després d'haver fet un viatge amb ells, i és una associació que treballem bàsicament a Burkina Faso, Togo i alguna vegada a Ghana. En aquests moments, els projectes que feien normalment eren projectes amb dones i treballàvem en zones agrícoles, i aleshores el que fèiem era intentar afavorir que poguessin tindre horts per les dones, i això permetia que tinguessin una producció extra de verdures, tomàquets, fruits, etc., que ja es podien vendre al mercat, i així tenien uns ingressos extras que feien que poguessin donar més facilitats als seus fills amb alimentació, amb educació, etc., i no que tota la família tingués que estar treballant a casa, no? I a partir d'aquí, doncs, després vam fer per aquests horts molts projectes d'aigua, de fer pous, de fer forage, etc., i a poc a poc vam anar responent a el que ens demanaven les dones o les associacions de dones, no? Que podia ser millores en els dispensaris, aigua pel dispensari, llum pel dispensari, i els últims anys ens hem dedicat a que siguin elles les que cadascuna sigui emprenedora, no? I fem microcrèdits. Malgrat tot, cal dir que tant Burkina com Togo, com tota aquesta zona d'Àfrica, en aquests moments és molt complicat treballar, perquè si mireu una mica les notícies, més enllà de les primeres notícies que surten als diaris o a la tele, veureu que tot l'oest africà està amb molts problemes de cops d'estat, d'islamisme, de terrorisme, d'atacs jihadistes, i ja se'ns està fent molt, molt, molt complicat treballar allà. I per això una altra part important de la nostra feina és explicar què passa en aquests països i sensibilitzar la gent d'aquí.
I com és el cas de l'ONG Procarde, Gemma?
Doncs mira, Procarde significa promoció carmelitana d'ajut al desenvolupament. És una ONG que està vinculada a les Carmelites Missioneres i que està compromesa amb el desenvolupament integral de les persones en els àmbits social, educatiu i sanitari, i que té com a objectiu fer visibles les necessitats d'aquestes persones que pateixen per causa de la pobresa i de les accions generadores d'injustícies, I ho fa treballant amb xarxa, amb altres ONG i participant en iniciatives d'institucions amb què compartim els mateixos fins. De fet, formem part del col·lectiu d'entitats socials que es diu Redes. Responem a aquestes necessitats amb accions concretes, a través de projectes que estan desenvolupats a tots els països on hi ha presència de comunitat amb germanes carmelites, ja sigui a Europa, per exemple, a Romania, a Àfrica, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Kènia, Àsia, Indonèsia, Índia, Filipines o Amèrica, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador. És una ONG que neix a Vitòria, d'aquí que Procarde vagi amb K, carmelitana amb K, i el 1996. I fins al 2003 es va centralitzar el seu àmbit d'actuació al País Basc. A partir d'aquí ja es va fer amb àmbit nacional i actualment consta de 6 delegacions: a Andalusia, Castilla i Lleó, Catalunya, Madrid i Navarra. Després es va incorporar al País Basc, concretament Sant Sebastià, i actualment també tenim des del 2021 representació a Portugal. És una ONG en què els simpatitzants poden ajudar o col·laborar doncs fent-se socis o participant en campanyes d'apadrinament que fem o bé participant en experiències de voluntariat en els països on treballem.
Uh-huh. I en darrer cas, Sally, explica'ns també en què treballa i com va sorgir, no?, Sindicalistes Solidaris.
Bueno, pues Sindicalistes Solidaris va sortir al 1988, impulsat pel sindicat UGT de Catalunya, amb l'objectiu de lluitar per lo que és l'essència del sindicat, que és la defensa dels drets laborals i, en aquest cas, els drets laborals al món. Actualment nosaltres també defensem el dret a agrupar-se i a sindicar-se dels col·lectius de treballadors. En l'actualitat treballem a 2 països, el Marroc i el Salvador. El Marroc, concretament, ho fem amb sindicats d'allà del país per mirar de que es respectin, primer de que neguin els drets que tenen i després que puguin defensar-los davant les empreses, moltes de les quals són espanyoles. Per una altra banda, el Salvador, sobretot el que fem, també treballem en els polígons industrials d'allà, que es diuen maquiles, que són llocs molt, molt tancats, mm-hmm, on no està permès l'entrada, tampoc són legals ni estan permesos als sindicats, i treballem amb una associació i cada vegada que ens apropem a treballadores, sobretot ho fem amb treballadores, acaben sent acomiadades i si són acomiadades ja no podran treballar en ninguna altra empresa perquè hi ha una interrelació amb ells. I llavors nosaltres intentem donar-li suport, a part de formació, hem ajudat a crear unes cooperatives que els permet a les persones que formen part d'aquestes cooperatives tenir uns ingressos propis que els beneficien amb ells directament, però també beneficien a les seves comunitats. Mm-hmm.
I com us vau afegir al projecte des de cada entitat? Hi heu participat des del principi o com ha funcionat això?
Sí, la veritat és que aquesta va ser una proposta que ens van fer a les diferents... a la comissió de cooperació que té l'Ajuntament del Prat, i nosaltres la veritat és que creiem que és una bona iniciativa i ens vam sumar des del principi. Estem les entitats de... hem creat un grup motor que són els que la impulsem, que som les que estem aquí i algun altre més, i som les que anem, ens creiem al programa i l'estem dur a terme convençudes.
Sí, des de Procarde també tenim el handicap de que nosaltres, els representants de Procarde aquí, som professores de l'escola Mare Déu del Carme, i aleshores doncs també tenim alumnes que hi participen i aleshores doncs també motiva més, no? A participar en el programa.
Mm-hmm. I Sònia, explica'ns...
Penso que les 3 entitats i totes les entitats que formem al Prat al Món, amb un projecte que ens permet donar visibilitat no ja al que fem nosaltres, sinó als problemes que intentem respondre, doncs a tots ens va semblar superengrescador, no? Perquè crec que totes tenim una part de feina que no és en els països on treballem, sinó aquí, d'explicar què passa i quina és la realitat dels països del sud.
Mm-hmm. Bé, portem estona en aquesta nova temporada de Girem el Món i portem estona parlant d'aquest projecte, però perquè ho entenguin exactament els oients, expliqueu-nos exactament, no?, com funciona aquest programa i en què consisteix. Sally, per exemple?
Bé, el programa és un programa que fan els alumnes, com tu molt bé has explicat, i nosaltres, les entitats, el que els donem és la formació que necessiten de contingut, perquè el que vol el programa és el que ha dit la Sònia, es vol difondre no només amb els alumnes i vers la societat els problemes existents al món i les diferències, les greus diferències que hi ha entre el que es diuen països del nord en desenvolupament i els països del sur en, en vies de desenvolupament. Mm-hmm. Esperem que estiguin en vies de desenvolupament. I també per denunciar els conflictes i la situació que es produeix en el món de desigualtat.
I expliqueu-nos una mica com es coordinen aquestes institucions, perquè parlàvem que hi ha una coordinació entre l'Ajuntament, les entitats, les escoles i, finalment, també el Prat Ràdio. Com funciona aquesta col·laboració, Sònia?
Doncs, bueno, com dèiem, hi ha aquesta iniciativa surt del Consell del Prat al Món, però, evidentment, necessitem l'ajuda de les escoles. I, aleshores, el que aquest grup motor que comentàvem fer és això, posar en contacte la idea a les escoles, i una primera fase és aquesta, d'explicar a les escoles, i això l'Ajuntament ens ajuda a arribar a les escoles i poder explicar als alumnes aquesta activitat, i d'aquí el grup motor també intentem que cada una de les temàtiques que triem entre el grup motor i els alumnes, uh-huh, hi hagi una entitat del Prat al Món que pugui fer aquesta formació i aquest contingut més teòric que després es desenvoluparà el programa en els grups de joves que participen.
Uh-huh. I Gemma, com diríeu que ha reaccionat al projecte l'alumnat durant aquests 3 anys? Els ha agradat?
Sí, en general sempre han manifestat que han quedat contents amb el treball realitzat. Si bé en un primer moment tenen recel per apuntar-se a aquesta activitat per por a no fer-ho bé, pel pànic escènic, no? que suposa, doncs, haver-se de gravar o fer les entrevistes de la gent pel carrer, inclús el convidat de la ràdio, però després han comentat que estaven molt satisfets de l'experiència viscuda. També hem de tenir en compte que es tracta d'una oferta molt potent. És una activitat que demana molt d'ells perquè els obliga a plantejar-se i a qüestionar-se coses que de vegades els incomoden o a les quals no paren massa atenció. I això suposa, o suposem, que deu rondar pel seu cap i els fa potser tirar o replantejar-se si decidir-se a triar o no l'activitat, però queden satisfets.
Mm-hmm. Vosaltres a l'escola, com comentaves abans que hi treballàveu, feu diferents campanyes de sensibilització sobre drets humans i sobre molts altres temes relacionats. Quina sol ser la resposta de l'alumnat?
Doncs mira, sincerament, la reacció acostuma a ser bona, en general. Si bé la resposta més positiva és quan són més petits, quan es fan més grans, sí, i adolescents, costa una mica més, però en general la resposta és bona. Els agrada participar en aquest tipus d'activitats que impliquen donar suport a diferents projectes que proposem com a ONG, tot i que no només proposem activitats relacionades amb la nostra ONG, sinó que també, com hem dit abans, actuem amb d'altres. I també és veritat que a l'escola, doncs això, treballem els valors de la solidaritat i de la cooperació des de sempre. Els alumnes van creixent i vivint tot això com un fet més habitual i no com situacions aïllades. I aleshores tampoc no els xoca tant. Mm-hmm.
Doncs mira, mai ho hauria dit, que els interessava més als petits que als grans. I diries que en general els interessen els conflictes socials i polítics del país on treballa la vostra ONG?
Bé, aviam, quan col·laborem amb un determinat projecte, el que intentem és portar a les aules no només el projecte en si, perquè el coneguin, sinó també una mica el context que els envolta, no? Això ens porta a parlar, doncs, molts cops de la situació social i política del país en qüestió. D'entrada, no sempre és el que més els interessa, però sí que intentem despertar en ells la sensibilitat per entendre com condiciona el lloc on vius la vida d'una persona, perquè puguin entendre que els conflictes socials i polítics d'un país repercuteixen després en tot això.
Clar. I, Sally, com poden aplicar els alumnes al món real tot el que aprenen aquí, tot el que aprenen fent el servei comunitari de Girem al Món?
Bueno, jo crec que els hi dona una visió que no tenien de... del món que no és el que els envolta, no? Que moltes vegades ho veuen a les notícies, ho senten, però ho veuen molt lluny, no? Això els hi fa apropar-se a aquesta realitat, i nosaltres el que esperem, o almenys jo personalment és el que desitjo, és que això creï en ells, en aquests joves que participen, una consciència que la puguin transmetre als demés, perquè al final en cooperació s'ha de fer xarxa. Mm-hmm.
Ho veus igual, Sònia?
Sí, jo penso que el programa el que fa és obrir-los interrogants, no? Segurament no aconseguirem totes les respostes, però com a mínim els hi donem una nova visió. I, per exemple, a mi m'agrada molt quan en el programa hi ha una part que els hi demanem recomanacions, no? I moltes vegades descobreixen que estan escoltant una cançó que és justament estar parlant d'aquell tema, i ells les estan cantant sense saber que està parlant de drets humans o de refugiats o de que l'educació ha de ser per tots o de violència de gènere, etc. No? I en aquell moment quan els dius, pensa una cançó que parli d'això, uh-huh. I la tenen a la seva llista de favorites, no? Sí. O un llibre o un còmic. I penso que això és de les coses que de repent els hi fa canviar el xip i la visió. I una altra cosa que a mi m'agrada del programa és que hi ha una entrevista a una persona que treballi, o dos, que treballin en aquell uh-huh. tema, i tenen l'oportunitat de treballar amb gent potent que treballa amb refugiats, que treballa, per exemple, durant la guerra d'Ucrània, que treballaven rebent a la gent que arribava amb unes condicions emocionals molt heavies. I llavors això per ells suposa, primer, aquesta por que deia la Gemma, no? Aquest respecte, però que després jo penso que és molt enriquidor.
Sí. Jo afegiria, puntualitzaria en dues coses que han dit la Sònia i la Sally. La Sònia, no?, que deia que de vegades pues tenen dubtes, no? I això, el que fem és, amb la formació que deia la Sally, de donar contingut, no només és donar contingut, sinó fer-lo reflexionar sobre el que estan sentint i el que estan vivint o el que estan escoltant, què és el que suposa. No quedar-se amb la superficialitat i parar atenció, no? Mira quanta gent ha arribat, mira quanta gent, quina guerra hi ha al món i mira què és el que passa, estan patint, uh-huh. sinó quines causes, conseqüències o que van més enllà de tots aquests temes que estem treballant.
Uh-huh. Bé, doncs estem parlant de l'experiència de l'alumnat en les dues primeres temporades de Girem al Món, però la millor manera de fer-nos una idea de com han viscut és escoltar alguns fragments dels programes d'anys anteriors. Així doncs, sentim-los presentant el programa i conduint les entrevistes.
Hola, molt bona tarda. Som el grup format per l'Àfrica Castro, l'Helena Cruz i la Imanxi Dique. I som alumnes de quart d'ESO, de l'Institut Valdiri Aguilera.
Això és Girem al Món, un espai de reflexió sobre els drets humans, la justícia social i la cooperació entre pobles.
Girem al Món és un programa de les entitats de cooperació del municipi en col·laboració amb els instituts del Prat.
En la sisena edició d'aquest espai, nosaltres hem volgut parlar sobre el treball infantil. Es calcula que 152 milions de nens i nenes són víctimes de treball infantil.
Avui, en aquesta nova edició de Girem el Món, parlarem de la guerra entre Ucraïna i Rússia i de la complicada situació que estem vivint com a ciutadans que rebem tota la informació sobre l'evolució d'aquest conflicte bèl·lic a través de la televisió, la ràdio o qualsevol mitjà de comunicació.
Us deixem amb el nostre reportatge i donem les gràcies per avançat a tothom que ha volgut participar-hi.
Aquí comença Girem el Món.
Hola, bona tarda. Som de... Venim a fer un projecte de Prat Ràdio per al nostre voluntariat de classe i ens agradaria fer-li un par de preguntes. Què li sembla?
Molt bé.
Comencem.
Creus que en altres països tothom té dret a la salut?
Home, jo crec que no. Jo crec que hi ha països on hi ha gent que ni té el dret ni s'ho pot permetre.
Saps que el dret a la salut és un dret universal?
En principi hauria de ser un dret universal, però una altra cosa és que ho sigui a la pràctica.
¿Crees que la gente hace un uso adecuado de la salud?
Bueno, hay personas que no del todo, pero nosotros, yo puedo hablar por mí, que sí, porque yo hemos cogido dos enfermedades en una y hemos tenido asistencia y nos atienden muy bien sin tener que ir ahora ni a la residencia. Tienen los de paliativos y nos hacen todo lo que se necesita.
¿Crees que hay dificultad para acceder al derecho de la salud hoy en día a nivel universal?
Yo no he tenido ninguna dificultad. Yo, mi marido se puso enfermo y en el mismo hospital, cuando decidimos lo que se tenía que hacer, ya nos mandaron a los paliativos, ya vinieron y nos lo han solucionado todo pero bien.
¿Qué es para ti el feminismo?
Pues para mí el feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. No creo que sea lo contrario de machismo, como dicen muchas personas, porque para mí el feminismo no busca ser superior al hombre, sino busca que los dos sean iguales.
¿Crees que el machismo ya está superado?
Yo creo que no podríamos decir que el machismo está superado. Sí que es cierto que en comparación con muchos años atrás hemos tenido muchas mejoras, pero hoy en día pues se siguen viendo muchos casos en los que se menosprecia a la mujer y se le da muchísima más importancia al hombre. O sea que yo creo que todavía tenemos muchísimo trabajo más por delante y mucho más por hacer.
¿Es para ti el feminismo?
Pues yo creo que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora ya históricamente o como culturalmente se, no sé ahora cómo se puede juzgar, pero para mí es igualdad, igualdad entre los dos géneros o entre los dos sexos.
¿Puedes definirnos qué es el racismo para ti?
Pues sí, el racismo es una actitud según la cual pues tú discriminas a personas que son de diferente etnia que la tuya porque las consideras inferiores.
Muy bien. ¿Cómo crees que afectan las actitudes racistas a la convivencia?
Hombre, pues siempre afecta negativamente porque crean problemas donde en principio no tendría que haberlos. Hoy en día pues es de ignorantes, de una ignorancia importante considerar que una raza es mejor que otra. Y entonces estos problemas racistas pues lo que crean es malestar entre la gente y crean problemas graves de convivencia, sí.
¿Nos puedes explicar con tus palabras qué es una persona racista?
Pues las que tiene ese tipo de comportamientos, que cuando ve a una persona ligeramente diferente de cómo es él o cómo es ella, pues ya tiene una opinión de infravalorar a esa persona.
¿Qué piensas de la llegada de los refugiados huyendo de la guerra?
A ver, yo creo que les deberíamos ayudar lo máximo que podamos porque son personas que están sufriendo una situación y ahora mismo son muy vulnerables. Y que, bueno, que también hay que decir que, por ejemplo, en Palestina, Irán, Irak, también están sufriendo lo mismo, pero los países no están ayudando tanto como están ayudando en este caso.
¿Qué crees imprescindible para los refugiados a la hora de su llegada?
Yo creo que deberían tener lo necesario, por lo menos. Por ejemplo, deberían tener comida, agua, un sitio donde, un techo donde poder pasar la noche o los días que necesiten.
¿Qué piensas de la llegada de refugiados de Ucrania a España o a otros sitios?
¿Qué pienso?
Sí.
Pero yo creo que los que llegan necesitan de una colaboración humana, ¿me entiendes? Restablecer sus vidas y no tienen otro sitio donde ir, pues qué mejor que se vayan por aquí.
¿Qué es lo más imprescindible que necesitan según tu opinión?
De inmediato sería restablecer sus relaciones familiares. Y luego puede ser su vida profesional.
¿Tú piensas que la ayuda psicológica es necesaria? Porque sí que es verdad que en otras guerras...
Es fundamental.
En otras guerras quizás no se ofrecía esto porque, bueno, estaba más en segundo plano. Pero bueno, ¿tú piensas que es necesaria más que el dinero o más que los alimentos?
La psicología es una ayuda potencial extraordinaria para centrar un poco a la persona, ¿no? O sea, psicológicamente. Y eso es lo que le va a mantener pues sus instintos vitales para que pueda ir a trabajar, para que pueda rehacerse su vida.
Cuando oyes hablar de la explotación infantil, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, pues me remueven las tripas, la verdad, porque es lo peor que podemos hacer como seres humanos. La infancia debe estar protegida, totalmente protegida.
¿Cuáles crees que deben ser las preocupaciones de un niño de entre 5 a 15 años?
Pues, por supuesto, que tenga el amor de su familia, que pueda tener una vida digna, cubiertas todas sus necesidades, tanto alimenticias como económicas, que tenga una vivienda digna, que tenga acceso a la escuela, que tenga acceso al escuelo, al ocio, a la educación, a poderse relacionar con otros niños, a poder tener una vida en paz, sin guerras, y a poder desarrollarse como una persona, para que tenga un futuro pues digno como ser humano.
¿Va a tener un fácil acceso a la educación o va a ser complicado?
Pues yo os digo que nunca fui muy poco al colegio, porque éramos pobres, porque yo ya tengo muchos años. Ya tengo, voy a cumplir ahora 97 años ya. Y en aquellos tiempos, pues, tuve poco tiempo a ir al colegio y casi soy analfabeto. Aprendí a escribir unas letras, poner un nombre mío y poner una, hacer unas cuentas, las fui haciendo por mi cuenta y todo eso.
¿Y cree que es importante la educación?
Es muy importante, claro, es muy importante. La educación es muy importante, más que hay. Tiene que ser más importante de lo que hay. Lo que hay ahora todavía hay gente que no le importa por nada, que no tiene educación ni tiene nada. Y yo fui un criado, gente que sin padre y sin madre, y gracias a Dios me sé portar como tienen que portarse las personas. Y hay otros salvajes por ahí que no tienen que estar en el mundo. La educación es lo más importante. Vosotros que estáis estudiando y esas cosas, llevarnos siempre por la buena, por el buen camino.
Otro mundo es posible.
Camino contra el muro, levantaremos
Otro mundo es posible, un altre món és possible, que deien els Charango. I nosaltres també continuem girant el món i conversant amb les impulsores de les entitats que col·laboren en aquest programa, amb Girem el Món. Durant aquesta temporada, els nostres oients sentiran molt a parlar dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. Però què són exactament i quan van sorgir? Sali, per exemple?
Mira, efectivament, els ODS seran el que ens ha de centrar perquè són uns objectius, els objectius de desenvolupament sostenible, que va establir l'Assemblea General de la ONU el 2015 amb l'objectiu... Es van marcar 17 objectius concrets a assolir de cara al 2030, que per això també és conegut com l'Agenda 2030. Aquests objectius, la veritat és que venen una mica, emanen una mica d'una celebració que ja aviat, que és el desembre, es faran 75 anys dels drets humans, que també va ser que es van aprovar el 1948 per també l'Assemblea General de la ONU, que estableia 30 drets humans i que tots ho van acordar i aprovar, però són drets com genèrics i ara i posteriorment van decidir crear uns objectius concrets per la defensa per aconseguir la igualtat entre tots, millorar les condicions de vida tant de les persones com del planeta, avançar en la prosperitat i en el desenvolupament i la pau al món.
Perquè se'n facin una mica encara més una idea, em podeu posar algun exemple, Sònia, d'aquests ODS?
Els ODS versen sobre, per exemple, l'accés a l'aigua, l'accés a l'educació, que no hi hagi discriminació a les dones, i són aquestes grans temes que tots tenim al cap, i després a partir d'aquí hi ha accions més petites, no? Protecció a la infància, etc. I si ens preguntes si estem a punt d'arribar-hi o no, jo no seria molt optimista, la veritat.
Jo tampoc, estic amb tu. El 2030 crec que la pau ja és un que tenim dubtes.
L'avantatge que tenim és que s'està treballant molt insistentment a les diferents escoles. Per tant, els alumnes estan ja immersos amb tots aquests objectius i estan treballant des de les diferents matèries i no com un afegit que s'han de treballar aquests 17 objectius, no? Sinó que envolten tot el tarannà o tot el contingut que en moltes ocasions s'han treballat en les diferents matèries a les escoles, i això ja pues, també és d'agrair.
Creieu per això que més enllà de si s'arriben a complir o no, estem avançant o estem patint una involució?
No, estem avançant, clarament estem avançant. I una mostra és que ara a les escoles es tracta el tema, els municipis estan implicats en aplicar mesures dels objectius, d'algun dels objectius que es plantegen, i per tant jo crec que sí, que no arribarem potser al 2030 com ens agradaria a tots, en tots els objectius, però jo crec que sí que s'estan fent avanços importants.
A l'introducció també parlàvem d'alguns dels temes que l'alumnat analitzarà a fons al llarg dels programes que emetrem aquesta temporada. Per exemple, la pau i la no violència, o els feminismes també. Trobeu que hi ha algun tema que s'ignori especialment o que requeriria una atenció molt més gran de la que donem actualment? Sònia?
Ui, no sé, ara m'has agafat així a contrapeu. Jo penso que hi ha un tema que està per sobre de tots aquests, no? Global, i que en el fons està immers a tots, que és les desigualtats. Tenim unes desigualtats molt grans entre països, entre el nord i el sud, però també dins de la nostra societat, no? I llavors, si no solucionem aquestes desigualtats, no avançarem ni amb els ODS ni amb aquests temes que plantegem, no? I crec que és el gran tema, i que no podem fer front de manera contundent, i per això intentem, cada ONG o cada entitat o amb aquest programa, tractar petits temes que faci que la societat sigui més igualitària i més justa, no? O sigui, en el fons és la justícia global el terme que parlem, no?
Abans parlàvem una mica de com havien viscut els alumnes les temporades anteriors o quines sensacions, si estaven interessats o no en aquest tipus de temes, però diríeu que en general el projecte té realment un potencial per causar un canvi a millor? Un projecte com aquest pot ajudar que oients, participants de part dels alumnes, etc., es comprometin a millorar el món de debò? Gemma,
sí,
o Sally?
Sí. La veritat és que encara que a vegades siguem una mica pessimistes perquè, bueno, veiem, com diu la Sònia, primer les guerres, per exemple, continuen i cada dia tenim notícies de noves guerres i ara es parla d'una i es deixen de parlar de cinc o sis, no? Però si no fem res, no avançarem. I encara que siguin en petites accions, com aquest programa, es pot avançar. Si d'aquest programa en sorgeixen 5 persones conscienciades, per mi ja és un èxit.
Per tant, creus que falten més projectes com el de Girem al Món?
Sí, sí, sí.
I en general, les institucions, les ONG a nivell global fan suficient per avançar cap a aquests propòsits?
Les ONGs fan el que poden i el que els hi permet, primer, els recursos econòmics moltes vegades, després els governs i les administracions, sobretot en els països on vols actuar, allí hi ha moltes dificultats. Nosaltres, per exemple, que treballem tot el tema de la defensa dels drets laborals, tenim molts problemes. Hi ha països on els sindicalistes i els representants dels treballadors són assassinats, o hi ha altres països on està permès el treball infantil, cosa que aquí ens resulta molt complicada. Si no lluitem, si no treballem, si no conscienciem perquè la gent faci pressió, perquè al final la ciutadania té més poder del que sembla, no avançarem.
Exacte, jo afegiria això, no? De que les ONGs fem el que podem amb els recursos que tenim, però que si no és la societat en general la que apreta, tant aquí com en els nostres governs, en les nostres administracions, i que cada, per un costat hem d'apretar les institucions, els governs, les administracions, els que vivim en els països del nord, i després cadascú ha de prendre consciència i actuar en conseqüència a uns valors, no? I, bueno, goteta a goteta, granet de sorra, granet de sorra, tot el que fem nosaltres d'una manera coherent, pues suma, i amb el que tu deies, no? Jo penso que aquest és un programa fet pels nanos, amb un llenguatge potser per nanos, però que qualsevol persona del Prat que l'escolti trobarà informació molt interessant i que li donarà punts de vista nou i que el pot cridar a prendre acció i a posicionar-se i a col·laborar amb alguna de les entitats del Prat o amb la que ell vulgui, no? Perquè n'hi ha moltes.
Sí, perquè hauríem de puntualitzar que potser podríem pensar que hi ha pocs nanos que participen en aquesta activitat o en aquest programa, però hem de pensar que al servei comunitari s'oferten moltes més entitats d'acció social. Mm-hmm. Aleshores, els nens es reparteixen i fan activitats de voluntariat ja directament. Aquí, de fet, el que fan els alumnes és una mica descobrir o aprofunditzar certs temes i donar-los a conèixer a través de les zones, no? Mm-hmm. Però hi ha nanos que amb altres entitats d'acció social, amb el servei comunitari, actuen directament, doncs, en recollida d'aliments, amb casal d'avis, etc. Per tant, totes aquestes accions són en benefici d'això, d'ajudar i de sensibilitzar també l'alumnat.
Mm-hmm. I ja per anar tancant aquesta entrevista en grup amb les entitats que participen al Girem al Món, expliqueu-nos una mica a títol personal quina és la part que més us agrada del projecte.
Bé, jo, per mi personalment, m'és molt gratificant el fet de poder actuar amb adolescents i que mostren aquesta sensibilitat amb temes dels drets humans com són la solidaritat i la cooperació, no? Mm. Com deia abans, el fet d'ajudar-los a descobrir aspectes desconeguts per ells, aclarir-los dubtes, idees confoses que tenen respecte a temes que estan sentint o vivint al seu voltant, a fer-los descobrir també diferents formes de poder col·laborar com a voluntaris amb entitats compromeses, doncs, amb l'ajuda i el desenvolupament. És a dir, comprovar que hi ha joventut que creu que un altre món és possible i que des del servei comunitari vol també sensibilitzar la ciutadania del Prat en aquest sentit.
Sònia?
Sí, jo totalment d'acord. Jo crec que la part més bonica és quan parles amb ells en aquest primer moment de... que nosaltres li diem formació, però que no és formació de conversa i d'enfocar el tema, no? I bueno, descobrir que en el fons ells ja hi pensen amb aquests temes, no? Però que a vegades, pues això, el que deia la Gemma, no? Tenen idees confoses o contradictòries o tenen conceptes molt estereotipats per la societat i de repent pues, reflexionem tots junts i ho veiem tots d'una... A nosaltres aprenem d'ells i ells aprenen també a obrir els ulls i a pensar i a reflexionar. I aquest primer contacte amb un tema a mi em sembla molt interessant. I després, bueno, el buscar una persona a qui volen entrevistar i ajudar-los a preparar-ho i que els hi fa com una mica de por, però que després se n'en surten superbé. Mm-hmm.
Tu, Sali, ho veus igual?
Sí, a mi també. A mi la veritat que el que més m'agrada personalment és quan es poses un tema, que és el que diu, no els hi formes, els hi poses o els hi passes una pel·lícula o els hi expliques... algo, i veus l'interès i tenen més coneixement del que nosaltres ens pensem. El que passa és que com que no el saben canalitzar o no han tingut l'oportunitat, i la veritat és que fan reflexions molt interessants. A mi em van sorprendre en el que jo vaig participar més activament i em van fer reflexions des d'un punt de vista diferent al meu o al dels adults, per si dir-lo, i la veritat és que també ens aporta bastant i em fa sentir satisfet després quan fan el programa, la il·lusió que li posen per fer-ho bé, per redactar, per fer de periodistes, que també això els hi motiva bastant.
Esteu insistint molt totes en aquesta reciprocitat entre el que ells aprenen de vosaltres, el que vosaltres apreneu d'ells. En general, és la gràcia, no?, d'aquest Girem el Món, que totes les parts implicades s'ensenyin les unes a les altres i tothom en surti enriquit. Però no sé si sabríeu dir alguna cosa en concreta que heu après fins ara. Allò que recordeu un dia, una frase, una manera de pensar que us va sobtar? O en general, quin és el procés d'aprenentatge que heu fet en aquest temps? Sònia?
Mira, estava intentant fer memòria i jo recordo un programa que vam fer, per exemple, sobre què és un refugiat o què és un immigrant i aquest tòpic, no?, de que els que venen i ens prenen la feina o tots tenen les ajudes, no? I llavors reflexionar que si tu no tens papers, per exemple, no pots accedir a les ajudes, llavors potser no són ells els que t'estan, saps? I me'n recordo pues, això, no? El conversar amb aquesta visió estereotipada i anar desmuntant i ells dir-te la seva opinió i tu pues, explicar-los que és un immigrant, quina diferència hi ha amb un immigrant, un sense papers o un refugiat. Aquest dia va ser molt interessant, com també va ser molt interessant el programa que vam fer amb una noia que estava ucraniana però que ja vivia al Prat i que estava col·laborant amb la Creu Roja atenent els refugiats que arribaven en el moment més dur de la guerra, no? I clar, és que el que explicava aquesta noia els feia obrir els ulls a ells i a mi com unes taronges, no?
I vosaltres, Gemma, Sali?
Bueno, jo en el meu cas, en el programa que vam participar, que vam trobar, vam mostrar-los una pel·lícula, un curt d'uns nens que treballaven a Sud-amèrica, i la veritat és que em va impressionar com els hi va emocionar veure aquell vídeo i fer-se preguntes que ens haurien de fer tots. Diu, i per què aquesta nena està treballant? I els seus pares? On estan els pares? I clar, això també ens va, a mi personalment també em va fer veure que a vegades enfoquem els temes des d'una visió molt nostra, però que l'hem d'obrir. Ells em van ensenyar això, a obrir la visió, no? A reflexionar, a partir d'aquell exemple van reflexionar sobre el tema mediambiental, sobre la feina dels pares, sobre l'educació, i que moltes vegades hem d'obrir-nos, hem d'obrir, no només centrar-nos en lo nostre, sinó obrir-nos.
Sí, a vegades poden ser molt més lúcids i molt més naturals que nosaltres, no?
Sí, efectivament.
No sé, Gemma, tu, si tens...
Nosaltres també portem molts dies, molts anys parlant del mateix tema i a vegades pues, és això, no? Un aire fresc.
Sí, també... en l'ocasió en què pots, per exemple, participar en el tema en què tens alumnes d'escola, també és una mica descobrir el seu pensament, no? De vegades pots es manifesten d'una determinada manera dintre d'escola, però després a fora ja no et veuen a tu com a mestre, sinó a tu com a persona de la ONG, i aleshores poden manifestar-se en més naturalitat, no? I doncs això també és molt, molt enriquidor i és gratificant també.
Doncs res, fins aquí la nostra entrevista amb la Sally Revuelta, la Gemma Vicente i la Sònia Joniquet, que han representat algunes de les entitats que col·laboren amb el Girem al Món. Moltes gràcies a totes per acompanyar-nos.
Adéu, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara donem la benvinguda a la Cristina Company, tècnica de l'àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament del Prat. Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos, Cristina.
Hola, bon dia, què tal?
Abans de tot, explica'ns quin és el teu rol dins l'Ajuntament actualment.
Doncs mira, jo formo part d'un equip de tècnics i tècniques comunitàries. Llavors jo seria la tècnica que desenvolupa les funcions més relacionades amb cooperació dins el departament de l'àrea de benestar, polítiques d'igualtat i ciutadania.
I com va sorgir el projecte de Girem al Món des dels seus inicis?
Doncs fa aproximadament uns 3 cursos va sorgir la iniciativa des del Consell del Prat Solidari, que és un consell que plega les entitats que treballen temes de cooperació d'aquí del municipi. I llavors va sortir aquesta iniciativa de fer una APS, que la APS és l'aprenentatge servei, que seria la metodologia que es fa servir pel servei comunitari. I llavors va sortir aquesta iniciativa de sumar-nos al servei comunitari, que és un projecte que està impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics i Educació de l'Ajuntament del Prat.
I quin objectiu diries que té en ment l'Ajuntament a l'hora de promoure un podcast com aquest, que està fet per alumnes, dedicat a aquesta mena de temes?
Vale, doncs d'objectius igual podríem dir que n'hi hauria com varis, no? Però és un projecte que fa ús d'aquesta metodologia que us comentava d'aprenentatge i servei, on les entitats de la ciutat de cooperació duen a terme aquestes accions formatives a l'alumnat de la ciutat per compartir continguts i aprenentatges sobre, pues, sobre justícia social, drets humans, pau, etc. I una mica transformar la mirada cap al món, no? És fomentar aquesta mirada crítica en els i les joves i que puguin tenir aquesta oportunitat d'experimentar accions de compromís cívic, aprenentatge de l'exercici actiu de la ciutadania, etc. No? Si no, hi ha com el risc d'arribar a l'etapa adulta i no haver passat per aquest aprenentatge, no? Per tant, seria això, es pretén augmentar la participació en el teixit associatiu de la ciutat, fomentar el compromís amb la construcció d'una societat com més justa i arrelada al territori, etc. Aniria per aquí.
Hem comentat al llarg de tot el programa també amb les entrevistes prèvies a les portaveus, diguem, d'aquestes entitats que participen en el Girem al Món, una mica com participen diverses associacions, el consistori, la ràdio, i com tots s'agrupen i col·laboren per fer aquest programa. Però quin és el paper del consistori a l'hora de coordinar tota aquesta gent per fer el Girem al Món?
Bé, jo diria que és formar part d'aquest grup motor, no?, que està conformat doncs, per les entitats, no?, pel consistori, per es treballa estretament amb Prat Ràdio, no? Donar suport a les accions més concretes del projecte, no? I formar part d'aquesta fase de planificació de les accions, de l'execució del projecte, etc. No? Una mica és coordinar i enxarxar les accions.
Parlaves fa un moment de com el projecte ajuda que els joves se sentin part de la comunitat, no? Se sentin implicats en aquesta societat i vulguin ser part del canvi. Però creieu realment que veuen el valor d'aspectes com l'empatia, que aprenen com ha de ser el respecte als drets humans?
Doncs jo crec que sí. Crec que que hi ha un impacte, pot haver un impacte més d'hora, més tard, més, més gran, més petit, però crec que no deixa indiferent, no? En el moment en el que et prens en contacte amb tots aquests continguts, no? És com generar la llavor d'aquests valors relacionats amb el que dèiem, no? Del compromís cívic, l'exercici actiu de la ciutadania. Per ells i les joves jo crec que és important aquest poder tenir veu, no? Que de vegades no es dona, no? Perquè només donem veu al col·lectiu adult, no? I el que deia, no? Pues una mica que ara o més endavant et sentiràs interpel·lat en algun moment, no? Per temes de cooperació, de drets humans, de pau, de justícia global, sempre hi haurà alguna cosa que et toqui més endavant o més endarrere, no? Potser no és ara, però aquí depèn del procés de cadascú, no? Però sí, sí.
I parlem una mica de com se senten els joves, però també hem preguntat abans a les entitats com sentien elles personalment que aprenien coses dels joves, com elles també anaven actualitzant, entenc, els seus coneixements al respecte de tots aquests temes que parlem en aquests programes. No sé si tu personalment també sents que aprens dels joves, que et vas conscienciant més a través del Girem al Món.
Sí, l'aprenentatge és continu, és mutu, va en totes direccions, no? Jo ressaltaria la importància d'incidir en l'etapa educativa dels joves, no? Perquè sovint, no? Altres generacions no han tingut aquesta oportunitat, no? I entrar en contacte amb l'etapa adulta està bé, però és important generar aquest impacte en aquest moment vital de que estàs en aquest procés educatiu, no? Mm-hmm. Que això, el que deia, que l'impacte pot ser més gran, més petit, abans o després, però sí que en petites seccions sí que podem girar el món, no? Que d'aquí el contingut i el nom del programa, no? Mm-hmm.
Bé, doncs, moltes gràcies, Cristina, per acompanyar-nos i per explicar-nos amb més profunditat tant els orígens com el funcionament del Girem al Món.
A tu, gràcies.
I a vosaltres, oients, moltes gràcies també per seguir amb nosaltres una temporada més. Avui, en el dia de presentació d'aquesta tercera temporada. Esperem que ens ajudeu a girar el món durant tot l'any. El proper programa ja us saludarà el primer grup d'alumnes que s'encarregarà de conduir aquest projecte tan especial. Fins aleshores.